Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els municipis del sistema Ter Llobregat abandonen l'emergència i tornen a l'excepcionalitat per sequera. Aquesta és la decisió que ha pres el govern després de les últimes intenses pluges que han permès que els embassaments de les conques internes guanyin més de 50 hectòmetres cúbics. Això permetrà, entre d'altres coses, que les restriccions d'aigua en aquest territori passin de 200 a 230 litres per persona i dia i poder reomplir piscines públiques i privades. Patrícia Plaja és la portaveu del govern.
S'aixequen restriccions perquè els números ho permeten i les acurades previsions amb les que s'ha treballat a nivell tècnic, així ho indiquen. Vam dir que no allargaríem ni un dia més del que fos necessari aquestes restriccions i que quan tinguéssim la certesa que l'aigua estava garantida en tots els àmbits durant els propers mesos, ho faríem i això és el que avui els hi venim a anunciar.
Tot i que la sequera no s'ha acabat, el govern ho recorda i assegura que encara que no plogui, no hi haurà noves restriccions abans de 8 mesos com a mínim. Una decisió que s'ha pres el mateix dia en què els pantans del sistema Ter Llobregat han superat un 25%, xifres que no s'assolien des de l'agost passat. Per cert que Aigua és Vida veu un error sortir de l'emergència al Ter Llobregat i alerta que la sequera ni molt menys ha acabat. La plataforma recorda que s'està a les portes de l'època més seca de l'any i amb més consum d'aigua. Ha afegit que la previsió és que torni a ser un estiu calorós i això també contribuirà a una major evaporació de les masses d'aigua. Segons càlculs d'aquesta entitat, entre maig i octubre del 2023 les reserves d'aigua van baixar un 6%. Partint d'això, ha augurat un cop passat l'estiu que s'estengui el límit d'entrada d'emergència una altra vegada. Encara en clau mediambiental, el jutjat d'instrucció número 5 de Badalona ha arxivat la causa amb què s'investigava si la incineradora del Besòs, ubicada entre Barcelona i Sant Adrià, feia emissions contaminants per sobre dels límits legals. En la resolució, el jutjat considera que no s'ha constatat que hi hagi incorregut en cap conducta penalment il·lícita i, això sí, la resolució es pot recórrer. I de la crònica internacional, avui estem molt pendents de l'exèrcit israelià, que ha pres el control del costat palestí del pas fronterer de Rafah poques hores després que Tel Aviv llancés els primers atacs sobre la zona. Segons Israel, a l'operació s'han destruït objectius de Hamas, incloent edificis militars, infraestructures subterrànies, i s'han limitat un total de 20 terroristes. També, segons l'exèrcit hebreu, els atacs s'han dut a terme de manera coordinada amb organismes internacionals.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández i Jordi Mateu a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 7 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Un temps variable, canviant i molt traïdor. Molt primaveral, per tant, al llarg de les properes hores en funció de la comarca. De fet, a hores d'ara ja s'inflen els núvols, sobretot al nord del país, i acabaran espetegant algunes tempestes, aquestes nuvolades. Les primeres cauran al Prepirineu, sobretot la banda del Cadí i també l'interior de Girona. I ja avançada la tarda, també cap al vespre, aquestes tempestes arribaran a la Catalunya central, especialment fins al Bages i al Moianès, i també a l'àrea metropolitana de Barcelona o al sud de Girona. En canvi, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, més sol però més vent, amb una temperatura arribant fins als 25 graus i també aquest vent que anirà més a l'Empordà. Les tempestes al vespre es començaran a retirar i el que no farà és deixar de nevar a l'Alt Pirineu, sobretot ja aquesta tarda. Demà serà un dia més assolellat i amb una pujada clara de temperatura durant la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem d'un nou enginy per reduir l'estrès dels infants abans d'una operació. En parlarem amb Jordi Albó, director científic de Lighthouse i coinvestigador principal del projecte. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista, avui per parlar de les escombraries que generem i dels diferents tractes a la llengua catalana. A partir de les 5 coneixerem la triatleta santcugatenca Estela Peris. Continuarem amb llengua per presentar-vos el nou llibre dels llenguaferits i ho farem des de Sabadell. Acabarem amb cultura per analitzar la primera semifinal d'Eurovisió que té lloc avui i ho farem des del Prat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts de la tarda ens actualitzem, ho fem amb la ronda informativa, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç impulsen la tercera edició de la campanya de suport al comerç local de la ciutat Val Molt. Aquesta vegada serà per primavera. Com en les anteriors edicions, es posaran a disposició de la ciutadania 57.600 vals per un valor de 384.000 euros. N'hi haurà 19.200 de 10 euros i 38.400 de 5 euros. La dinàmica es manté com l'any passat. El valor del val serà el doble del seu preu. Els establiments que s'hi vulguin adherir ho podran fer a partir del 8 de maig. Els vals es podran comprar telemàticament i gastar entre el 20 de maig i el 30 de juny o fins a exhaurir existències. El màxim per persona serà de 30 euros. L'aportació municipal a la campanya Terrassa Val Molt serà de 250.000 euros. La Cambra es fa càrrec de nou de la gestió, la coordinació del lloc web i la resolució d'incidències. Precisament des de la Cambra de Comerç estan estudiant introduir canvis de cara a l'any 2025. S'implementaria un nou sistema que substituiria els vals per percentatges de descompte. Això permetria, a banda de l'aportació municipal, també la de certs sectors comercials. La nova fórmula també podria estendre's en el temps i no limitar-se a un període concret.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per la cocapital del Vallès Occidental. Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Banc Sabadell ha rebutjat fusionar-se amb el BBVA. El Consell d'Administració va fer pública la decisió, tot al·legant que infravalorava significativament l'entitat. Josep Oliu, president del BS, ha justificat així aquest no.
Aquesta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas y que, por lo tanto, la hemos rechazado. En el Consejo tenemos una gran confianza en la marcha del banco y en los planes que se están ejecutando en todos sus negocios y geografías. El banco, Banco Sabadell, es hoy una entidad fuerte, con futuro. Es una gran entidad.
En el capítol de reaccions, el sindicat majoritari i el comitè d'empresa, el BS, Comissions Obreres, ha aplaudit la decisió del Consell, tot i que no dona per tancat el procés. Admet també que la possible absorció del Sabadell per part del BBVA havia generat neguit entre els treballadors, però han afegit que en cap cas els havien posat damunt la taula els costos laborals de l'operació.
Gràcies, Pau. Seguim ara des del litoral, a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La primera moció del ple presentada per Esquerra, Guanyem i els Comuns, el portaveu de Badalona CUI, Jaume Ventura, ha exigit al govern local explicacions per haver tancat Can Bofill Vell. També ha carregat cap al govern del PP per permetre la situació en la qual es troben els fins ara 45 usuaris del centre.
Que els més pobres potser són alguns de vostès que permeten que aquests humans malvisquin en aquesta ciutat en condicions insalubres, infrahumanes,
La quarta tinenta d'alcaldia i regidora de l'àmbit de protecció de les persones, Rosa del Amo, assegura a més que la Generalitat no ha dit tota la veritat, ja que segons el govern local el contracte d'emergència que oferien per mantenir el servei no el pot formalitzar l'Ajuntament, perquè exigeix un topall.
Legalment l'Ajuntament no podia fer aquest contracte d'emergència. Per tant, la solució de la Generalitat de fer aquest pagament no ens servia. Nosaltres, com a govern, estem disposats a fer un conveni, cedir la competència i que ho faci la Generalitat. Això li vam oferir nosaltres a la Generalitat de Catalunya. Sap quina va ser la resposta? El silenci.
Des d'Esquerra Republicana, el president Àlex Montornès ha afirmat que la responsabilitat és del govern local perquè la competència és municipal. Amb els vots en contra del PP majoria a la cambra, la moció no ha prosperat. La decisió ha sigut rebuda amb molts crits i laments per part de les persones sense llar presents al Saló de Plens, que asseguren que no tenen on dormir i fa dies que no mengen res calent.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Els centres d'atenció primària del Prat han posat en marxa un grup de suport amb famílies que tenen fills amb trastorn d'espectre autista per acompanyar-los i donar-los suport en la gestió d'aquesta situació. Es tracta d'una iniciativa comunitària que ha sorgit arran de les necessitats expressades per aquestes famílies amb l'objectiu de millorar el seu benestar emocional. Tot plegat ha estat liderat pel treballador social de pediatria Miguel López i la infermera del CAP 17 de setembre, Emi Ruiz. Els escoltem.
A partir d'aquesta detecció que es va veure a les consultes i de la demanda específica d'aquestes famílies, doncs amb el, juntament amb el Miguel vam dissenyar aquest projecte.
Sorgeix de la necessitat de les mateixes famílies, no? De tenir un espai terapèutic per compartir, bueno, inquietuds, necessitats, no? Amb altres famílies que es troben en una mateixa situació, una situació similar.
Per tot plegat, s'han creat aquestes sessions grupals en què professionals de diferents àmbits resolen els dubtes i pors plantejats pels pares i mares i els donen a conèixer els recursos existents. En aquest sentit, entre els temes que més els preocupen es troben l'alimentació i els recursos en el món educatiu.
Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara des de Castellà ens informa Guillem Plans. Bona tarda.
Bona tarda. Castellà va tancar l'abril amb 906 persones sense feina, 20 menys que el mes anterior. És el segon mes amb la reducció de l'atur després d'un lleuger repunt al febrer. En aquests moments, doncs, la taxa d'atur registral se situa al voltant del 7,20%, un dels índexs més baixos de la comarca del Vallès Occidental, només superat per Gallifa, Matadepera, Sant Cugat, Sant Quirze i Ullastrell. En el conjunt de la comarca, el descens del nombre de persones sense feina va ser generalitzat, tret de Polinyà i Vacarisses.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sami Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. L'expresident de Diables de Sant Cugat, Roger Ricard, ha mort aquest dimarts a causa d'un càncer a l'edat de 40 anys. Ha marxat rebent l'escalf de desenes de familiars i amics després de tota una vida dedicada a la promoció del patrimoni cultural de la ciutat. Ricard va ser un dels fundadors de la nova coordinadora d'entitats. Va formar part de la Comissió de la Festa de Tardor, la Comissió de Carnaval, la Colla Castellera de la Ciutat, els Gaussacs, i va contribuir a l'organització de desenes de festes populars com l'Encabronada. En els darrers anys va recuperar l'associació Cims contra el Càncer, un projecte vinculat a la Fundació Club Muntanyenc, que vol donar a conèixer la importància de l'exercici físic en pacients oncològics. Roger Ricard Ibert va néixer el 27 d'agost de 1982 a Chicago, Illinois, però amb 2 anys es va mudar al Vallès amb la família. Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, la seva passió per la natura i el fons marí el va dur a impulsar el grup de submarinisme Pescadors de Bombolles. Un home optimista, engrescador i amb el cap ple d'idees, de posat serè, rebia tothom amb un somriure, una persona sempre disposada a ajudar. Un pare entregat pel Jan i un marit tendre per a la Laia. Roger Ricard marxa deixant un llegat de valor incalculable pel seu entorn més proper, però també per la ciutat.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats.
amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Sotmetre's a un tractament mèdic, passar per una intervenció quirúrgica o simplement haver d'estar-se en l'entorn hospitalari són situacions que generen por i ansietat en els infants. En aquest sentit, un equip internacional d'investigadors, en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu, ha desenvolupat i testejat un petit vehicle robotitzat amb l'objectiu de reduir l'estrès d'aquests nens i nenes abans d'intervencions quirúrgiques menors. Marxem fins a Badalona i saludem el Jordi Albó, que és director científic de Lighthouse i coinvestigador principal del projecte, i també el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Jordi. Com estàs?
Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Per començar, explica'm una mica com va començar la idea de realitzar aquest experiment.
Sí, perfecte. Doncs des de l'Hospital de Sant Joan de Déu, en una de les reunions internes a nivell de brainstorming dels reptes que tenen a l'hospital, van sortir diferents iniciatives, i una de les iniciatives que va sortir era el fet que els nens i nenes que arribaven a l'hospital doncs passaven per diferents fases en les quals arribaven amb els pares, després els havien de deixar, els hi traien la roba, els havien de tractar, i després tenien diferents seqüències fins que o acabava el tractament o estaven hospitalitzats o de més. Però aquest impàs des d'estar amb els pares o estar a la sala de jugar, entrar i haver-se de treure la roba, generava un pic d'estrès que podia acabar desenvolupant amb dolor crònic o amb altres efectes secundaris a partir d'aquesta experiència més traumàtica i estressant. I diferent recerca que ja hi havia a la literatura indicava que utilitzar cotxes de joguets elèctrics en què els quals els nens poguessin pujar els calmava i els hi reduïa aquest estrès abans de qualsevol intervenció. I a partir d'aquí doncs vam dir, ostres, doncs, podem evolucionar aquest concepte i transformar aquest cotxe una mica de joguet en un enginy d'intel·ligència artificial que pugui mesurar quantes més senyals millor i entendre si l'estat del nen està llest per entrar a tractament o no. I així va néixer la idea.
Preguntar-te una mica de què va tractar més específicament aquest experiment, en el sentit de quants infants van utilitzar aquest prototip de cotxe, i sobre quina edat us centràveu exactament?
En aquest assaig clínic que vam fer validant el cotxet, vam participar un total de 92 nens, 86 dels quals van acabar entrant a l'estudi. Aquests 96 que van entrar eren nens i nenes que tenien entre 3 i 9 anys, i van participar en 4 blocs que vam fer de l'experiment per poder validar que estava bé, en el qual teníem un grup de control en el qual estaven sentats en una cadira. Hi havia un experiment en el qual el vehicle estava parat, n'hi havia un en el qual el vehicle funcionava amb funcionalitats aleatòries, i després hi havia una quarta experiència que ja era doncs, tota la part de sensòrica i d'actuadors amb intel·ligència artificial que treballava per reduir l'ansietat i l'estrès del nen de forma proactiva.
Clar. Explica'ns exactament com era aquest cotxe perquè pogués reduir l'estrès d'aquests infants.
Sí, el cotxe és el típic cotxe de joguet elèctric en el qual el nen cap a dintre. De fet, l'edat estava limitada perquè el nen havia de cabre a la cabina del cotxe. La singularitat d'aquest cotxe és que aquest projecte estava sponsoritzat a nivell econòmic per Hyundai Motors de Corea del Sud. El dissenyador del cotxe era el cap de disseny de Hyundai i es va dissenyar expressament per l'experiència de Sant Joan de Déu. I, per tant, el cotxe el van enviar des de Corea del Sud, i en els vídeos per YouTube, fins que va arribar a Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu es va comprovar que tot funcionés bé i a partir d'aquí es va fer la prova pilot. I aquest cotxe, al final, té, per poder entendre l'estat del nen, té tota una sèrie de sensors. Aquests sensors, doncs, per exemple, des de una, com un braçalet que mirava la conductivitat de la pell o el ritme cardíac, i el moviment, a un mateix sensor que estava en el cinturó del cotxe i que mirava el ritme de respiració, a la vegada que també mirava el ritme cardíac. Després el que tenia és una sèrie d'actuadors que intentaven fer aquesta experiència el més divertida. Hi havia una pantalla en què apareixia, doncs, com si fos el cotxe, l'ànima del cotxe, que li explicava què és el que passava i parlava amb el nen, podia posar música, el seient era un seient àptic que s'inflava i es desinflava per regular el ritme de respiració del nen, tenia un dispensador d'olors que havia dissenyat també una catalana de l'MIT que es diu Judit, que el que feia era, en funció del nivell d'estrès, deixava anar una essència similar a l'essència que feien servir a l'anestèsia en l'operació, i inclús tenia un ventilador amb aire que tirava bombolles de sabó que vam haver de treure perquè el sabó caia en el terra i després el terra relliscava.
Però veig un cotxe molt complet.
Sí, el més similar al cotxe fantàstic,
per
la gent que tenim certa edat.
Clar, llavors, a partir de tots aquests nens, d'aquest cotxe tan específic, quin ha sigut el resultat d'aquest experiment i quins efectes positius, no, han tingut en els infants i també, probablement, en els pares?
Objectius no era només reduir l'ansietat i l'estrès dels nens, és que amb el cotxe podem evitar la premedicació del nen. Saps, tu els nens, per tenir-los calmats, els premediques. Saps, si tu el nen aconsegueixes calmar amb el cotxe robòtic, tu no li has de donar medicaments. I això, clar, per la salut del nen és brutal.
Clar.
Perquè un calmant fa mal sempre. Aleshores, i val diners. Per tant, tu amb el cotxe redueixes cost de l'hospital, perquè li redueixes medicació, i la medicació és molt cara. O sigui, com que nosaltres tenim la sort allà de tenir un servei públic de salut, ens pensem que val 4 duros, però la salut és molt cara. La salut és molt cara. I clar, l'objectiu era una miqueta aquesta, poder reduir la premedicació abans de les intervencions quirúrgiques, també. I això sí que és molt prometedor. I té un impacte directament, que això és el que fem bastant. Intentem buscar l'impacte econòmic. A veure, a nivell d'experiència del cotxe, és la primera vegada que es feia un estudi d'aquest estil i, per tant, els resultats han sigut molt més d'aprenentatge d'aquest context en el SIC que no de les beneficis que porta el cotxet.
Val.
Perquè això queda fer més feina i més treball. També hem de tenir en compte, i ho poso com a preludi de respondre a la teva pregunta, que aquest experiment va començar sense pandèmia i va acabar sense pandèmia, però es van fer tot l'assaig clínic en tota la pandèmia.
Mal.
Nosaltres teníem un software que recollia l'estat emocional del nen a través de la cara. I els nens portaven màscara, perquè tot i que fossin negatius de Covid perquè entraven a operació, els nens, per context educatiu, se'ls obligava a portar la màscara. Per tant, clar, no podien fer servir molt del reconeixement facial perquè no veiem la cara.
Clar.
Aleshores, aquest experiment ha tingut moltíssims reptes tecnològics del context que ens trobàvem, també d'accés a l'hospital durant la pandèmia, etcètera, etcètera, etcètera. Dit això, el que ens ha pogut validar és que realment aquests tipus d'enginys sí que serveixen per reduir globalment l'estrès dels nens. No necessàriament la intel·ligència artificial hem tingut suficient recorregut per poder validar que el sistema era significatiu respecte a ser aleatori. Sí que ha pogut validar que tenir el cotxe parat no és una solució. Això era una cosa que internament nosaltres sí que havíem comentat en l'entorn hospitalari, que clar, està molt bonic tenir el cotxe corrent per allà, però imagina't que hi ha molts cotxes, només falta que hi hagi un embús de vehicles a l'hospital. El vehicle que, per cert, estava controlat de forma remot per al supervisor per evitar que els nens xoquessin amb el cotxe. De totes maneres, el que sí que hem validat és això, que el cotxe s'ha de moure, perquè si no el que crees encara aquesta experiència a vegades d'ansietat de que vols que es mogui, que no vols que es mogui. L'altra cosa que ens ha permès validar molt aquest estudi és quan el vam afrontar, a més me'n recordo amb l'Àgata, el Gimo, la Nesca, els companys de recerca, que deia, ostres, anem a fer alguna cosa que no ha fet ningú, que és treballar amb nens tan petitons amb aquest cotxe. I el motiu, clar, perquè ningú ha treballat llegint totes aquestes senyals amb nens tan petitons, nens i nenes tan petitons, perquè les senyals biològiques dels nens són molt heterogènies. Aleshores, així com els adults tenim patrons ben definits, els nens no estan tan ben definits, són molt més dispersos i, per tant, i a més, molts, no, com el cinturó del cotxe, que era especial, són dispositius dissenyats per adults i no dissenyats per nens. I quan tu els adaptes pels nens, clar, no, la funcionalitat no funciona tan bé. Aleshores, el que ens ha permès molt, jo diria que el principal objectiu que hem extrès d'aquest projecte no tant va enfocat al benefici que té el nen a la reducció de l'ansietat i de l'estrès, que sí que hem validat que succeeix, sinó en com hem de definir la segona versió de l'estudi perquè tot això estigui molt millor i per tant, puguem concretar la tecnologia.
Clar, això... Això et volia preguntar ara. Doncs quin és el següent pas o quina és la segona fase que teniu pensat realitzar a partir d'aquest darrer experiment?
Millorar tecnològicament la robustesa del cotxe, perquè al final és un prototip, i fer-lo més robust. Simplificar la quantitat de sensors i actuadors, perquè la veritat és que la intervenció era petita, eren intervencions de 10 minuts, i aquest cotxe feia tantes coses que al final era difícil saber quines coses aportaven valor i quines no, perquè en tenies tantes...
Ja. Que... Clar, massa complert, el cotxe, massa.
Sí, sí, clar que deies, ostres... No. Això ha sigut l'olor, o ha sigut la música, clar. O això ha sigut el seient, o ha sigut la cara que ha aparegut per la pantalla, o ha sigut el ventilador... O sigui, clar, a vegades deia... Eren moltes coses, no? Aleshores, sí que ens ha permès, i a més, permetre redissenyar alguna part de sensors i amb molt, molt enfocat a que això s'ha de treballar per pediatria. I el concepte inicial, no?, que Hyundai explicava, de dir, a mi m'agrada donar aquest suport perquè mentre dissenyo cotxes per adults, ajudo a causes com aquesta de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Però, clar... les solucions per nens s'han de dissenyar per nens, no adaptant-les dels adults, no? I això són moltes de les lliçons que hem après i que ens aporten molt valor i en on volem enfocar-ho en aquest estudi que pugui venir a partir d'ara.
Tu, Jordi, ets director científic de Lighthouse. Quin paper ha tingut Lighthouse dins de tot aquest projecte?
Ha tingut un paper de coordinació, acompanyament i suport, doncs, per exemple, amb la presentació dels treballs ara al Congrés, que en el paper aquest que va liderar i coordinar l'Àgata de la UOC, en el qual ensenyàvem tots els resultats d'aquest estudi que hem volgut fer a Sant Joan de Déu, no? Aleshores, d'alguna manera, el que intentem fer és que aquests projectes, aquesta coordinació entre partners industrials, universitats, i intentar fer aquests projectes que són normalment una miqueta més challenging de lo normal, no? Intentem que el que sigui lo comú ja ho fan altra gent, doncs intentem fer aquelles coses que són fora de lo comú, doncs intentar portar aquest projecte a bon port. Però, bueno, això no hauria pogut ser possible sense tot el suport de tot l'equip d'investigació de l'MIT i, sobretot, la quantitat de gent i els que han creat el context de necessitat, que és l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Sí, sí. Doncs, Jordi, també coinvestigador principal del projecte, moltes gràcies per apropar-nos a aquest nou experiment i a veure si de cara al futur doncs comencem a veure aquest tipus de robot als hospitals, ja no ho sé.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres per permetre divulgar aquestes notícies. Jo crec que que és important. Jo crec que la tecnologia ha de ser molt humana i ha de ser el suport de les persones. Nosaltres busquem augmentar, facilitar la feina dels enfermers i de les enfermeres, dels metges, dels anestesistes. Al final, la tecnologia ha d'estar per servir a les persones que puguin fer la seva feina millor. I esperem que n'hi hagi més, sí, exactament.
Doncs, Jordi, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen ja gairebé 2 minuts de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquest espai d'opinió, la tertúlia, a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Esther Amiel, que és artista i activista. La tenim a Sabadell. Esther, bona tarda.
Hola, hola, bona tarda.
Què tal per Sabadell? S'ha tapat el cel? Està núvol o com està?
Doncs mira, acaben de caure 4 gotes.
Mira.
Sí, estava a la cua de la ITV, que ja l'he passat.
Molt bé.
I estava allà plovent. Uh-huh. Molt poquet, però, bueno...
És que just ara està fent el canvi aquesta tarda, no? El canvi de temps.
Per tant, ens han dit que venia, sí.
Sí, aprofitarem per fer aquesta ronda meteorològica, a veure què. A Badalona tenim l'Enric Garí, que és president del Gremi de Constructors d'Obres. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda. A Badalona, sol i núvols.
Sol i núvols. Sí. Sí, mira, això sembla les curses de braus, no? Ombra, sol i ombra, no?
No.
Que eren el tipus d'entrada.
Se'n foten conya. Feia sol i estan venint núvols.
Ah, molt bé. I a Sant Cugat, Montse Moral, farmacèutica i rotària, avui via telefònica. Què tal? Com estàs? Bona tarda.
Pues bé, millor. Ahir no parava de tossir, avui ja no tosso tant. I com a Badalona, sol i núvols, esperant a veure què, com acabarà la cosa.
Val.
Però de moment més sol que núvols.
Molt bé, doncs res, estarem pendents, com sempre. Portem cada dia, durant aquest any. El tema de la meteorologia no és una qüestió ni una conversa accessòria o secundària, com podia ser fa un temps enrere, sinó que ara s'ha tornat en un tema importantíssim i primordial. Anem amb els temes de tertúlia d'avui. Avui parlarem de la generació de residus, és a dir, tot allò que generem a casa, que no és poca cosa, no és poca cosa. I, a més, després, la segona part del que fem amb ells, de com es gestionen aquests residus. Vosaltres us heu parat a pensar la quantitat de residus que generem al cap del dia, per exemple, com a petit detall domèstic?
Qui d'on es veu? Va.
Pues tu mateixa, vinga, Montse.
Vale, sí, seguim un ordre. Escolta'm, doncs, jo al·lucino, al·lucino de la quantitat de residus que generem, i més, en el meu cas, que som dues persones, i a més que estem molt conscienciats, eh? Perquè la mentalitat de reduir és al màxim, però tot i amb això és impressionant el que es genera, sobretot amb el tema d'embalatges, eh? El que són els plàstics, allò de quan vas a comprar la carn, allò que et donen, no? En seguida fas una bossa, eh? I la veritat és que hauríem de fer alguna cosa per reduir-ho més.
Mm. A veure, de fet, el titular d'aquesta notícia el que apunta és que Europa exporta 30 milions de tones d'escombraries a l'any, com a mínim. Clar, això és un volum d'escombraries que en algun lloc, d'alguna manera, o s'ha de fer desaparèixer, que tampoc no és ben bé això, o algú s'ho ha de quedar. Que és una altra de les coses que passen. Estem parlant que cada europeu generem una tona de residus l'any. Tornem i insisteixo en la pregunta del principi. Esther, en el teu cas...
Vale, em pensava que no vas dir alguna
cosa més. No, la generació de residus. T'has parat a pensar si més que fa un temps enrere, com ho portes això?
Bueno, jo sóc bastant conscient dels residus que genero jo. Visc sola i llavors puc controlar exactament què és el que genero. I és una barbaritat. Sí que en genero menys, però perquè hi poso molta energia en generar-ne menys, perquè sóc molt conscient, i en genero menys que fa un any, i menys que fa 3, i menys que fa 10. Quan vaig a comprar, doncs vaig amb els tàpers o amb les bosses, amb una sola bossa d'aquestes de roba, i poso tota la fruita a la bossa. O sigui, vaig amb bosses reciclades, tant de paper com de plàstic. Intento no anar, inclús quan es compra carn i tal, doncs ja on et venen la carn, doncs ja amb el tàper. T'ho pesen i llavors m'ho poses en el tàper directament. Tot això suma, però és evident que no tothom s'ho pot permetre, per exemple, amb famílies nombroses o tal, que van a lo loco perquè la vida ens porta aquesta locura. Sí, perquè és una locura. No tothom s'ho pot permetre, ni econòmicament tampoc, perquè és molt més fàcil a vegades comprar coses enllaunades. Sí, he dit fàcil i no he dit barato, que sí. És una mica contradictori, perquè dic econòmicament, i potser sí, econòmicament és més barato, surt més a compte comprar un quilo de llenties, a granel, per exemple, que anar comprant pots de llenties, per dir alguna cosa. És molt més econòmic i més sa alhora, i genera menys residus. Clar. Però no tothom té l'energia posada en aquest tema, no?
O sigui que... Llavors... Sí, digues, Esther.
No, digues, que me
n'anava a preguntar. No, que dic que tu, en el teu cas, fas els deures, no? Que no és fàcil.
Sí.
Com dius
sí,
tu.
Però exacte, no és fàcil, però també penso, vale, tot això, inclús jo, intentant tenir la mínima petjada, en genero bastant. O sigui, surt de casa meva bastantes bosses de residus de plàstics, de vidre, ja ni t'explico, però bueno, el vidre representa que no pot generar, que es pot reciclar més fàcilment, sí. Però el plàstic és que és una barbaritat. Clar, jo el que no puc entendre és que, per exemple, vinguin un plàtan plastificat, per exemple. No? Que això sí que hauríem de ser nosaltres com a compradors, hauríem de posar-hi fre i no comprar-ho, no fer-ho. Llavors també em plantejo, tots aquests residus on van? Jo no tinc la mirada global de on han d'anar ni quin és el procés de reciclatge que s'ha de fer. On acaben, no? Llavors tots tenim a la ment la imatge aquesta dels grans abocadors planetaris, diguéssim, a Brasil i aquests llocs que... en llocs de Brasil puntuals que hi ha veig els nens recollint allà, no? Els grans abocadors aquests, que no sé si és d'això, del que parlem, però...
Sí, també, ara insistirem en el tema.
És on va parar tot això, clar. Clar, en algun lloc o altre ha d'anar, i ho portem a llocs que ja estan, doncs, bueno, que ja són molt pobres, diguéssim.
Sí, que això és com escombrar i tirar la porqueria sota la catifa.
Exacte.
Bàsicament. En el teu cas, Enric, com anem de consciència... residual?
De consciència, molt bé. De fets, la cosa és més fotuda.
Sí?
A veure, jo ara estava pensant de quan jo era petit, ja sóc gran, ara, A casa meva passava l'escombriaire i es treia una bossa, un cubell d'escombraries. No
cada
bossa,
dia,
un
cubell cada
d'escombraries,
dia.
Sí, que es posava en un paper de diari, i aleshores aquell home ho tirava i s'ho emportava. I no hi havia cap reciclatge de res. Però t'haig d'explicar una cosa. A casa meva hi havia gallines. Aleshores, tot el que era molt residu orgànic, es tirava les gallines i les gallines s'ho menjaven. Entesos? O sigui, per aquí ja no fèiem tant de residu. Després van venir, que es van posar supermercats. Oh, és molt barat el supermercat. Sí, sí, però el supermercat està tot envasat. Tot, absolutament tot envasat, perquè tingui un preu i es pugui passar ara un codi de barres i a partir d'aquí comencem la voràgine del residu. Aleshores, què passa? Doncs bé, que comencen a haver-hi molts més plàstics. A casa meva, en aquest moment, fem el reciclatge. Però jo hi ha vegades que els dic, no sé per què reciclo, la veritat. Perquè és que veig que la gent, persones, agafen i ho tiren tot en un mateix contenidor. No diré quin, però sigui orgànic, sigui rebuig, sigui envasos, sigui paper, tot va, sigui vidre, tot va parar al mateix contenidor. Dic, escolta, per què serveix que jo faci un reciclatge? Per poca cosa. A més, us haig de dir també una altra cosa. Ara venen, diumenge que ve, hi ha eleccions. A mi m'agradaria saber per què hi ha tant de paper llançat en un tema d'aquestes eleccions. Paperetes amb les candidatures, papers per les taules electorals, sobres i sobres i més sobres i més papers. Voleu dir que fa falta gastar tants diners en imprimir papers i llançar papers? Perquè tots aquests papers, el 90% van llançats, eh? No sé, jo penso que ens hauríem de replantejar moltes coses. Primera, la manera en què vivim. Segona, la manera en què comprem. Tercera, la manera que llancem. I quarta, amb tot, per exemple, amb això de les eleccions, per mi és un dispendi de paper i de tinta i d'embalatge impressionant.
Mm-hmm. Bé, doncs...
I encara em deixo una cosa, eh? No, parla.
Esther.
Ah, no, ja anava a dir, recordeu que la conversa que vam tenir doncs, fa un parell de mesos, potser, sobre la recollida de residus que vam posar sobre la taula, el
les
porta a porta.
Les formes, sí, sí.
És que per mi va com molt lligat. Una cosa porta l'altra. Si tu fas el porta a porta i el tens davant de casa, també ets més conscient del que estàs traient. Perquè una cosa és posar-ho, tu ho poses allà en un reciclatge, en un contenidor immens, i pum, ja va quedar l'oblit. Ja està, no? És com tothom ho fem. Llavors, si fas el porta a porta, t'obligues a uns dies a la setmana a treure un en concret, l'altre un altre. Et fa fer el reciclatge millor, que és amb el que deia el company, no?, de per què serveix, i a part, acaba sent més conscient del que estàs generant.
Penseu una cosa, que el 2030 és la data, diguem, més propera en què ja ha establert un primer objectiu, que és arribar al 60% de reutilització i reciclatge, que és una de les maneres de reconvertir, reaprofitar aquests residus. Aquesta és una manera. Una altra és la incineració, que també genera pol·lució al medi ambient. És una altra manera de contaminar. Però després hi ha els abocadors. Tot el que no quedi a casa nostra, com deia abans l'Esther, és el que traslladem a altres països, que també amb això acaben fent un negoci. I tenim a Turquia i a l'Índia com els països, els principals receptors de les nostres escombraries. Per tant, feina hi ha, eh? Digues,
em
Enric.
Em permeteu una observació?
Vinga.
No sé si vosaltres compreu per internet i us ho porten a casa aquests repartidors, aquests pobres repartidors que van atabalats, encarregats de paquets i paquets i paquets i paquets. I aleshores, quan et porten un paquet a casa, primer hi ha el cartró de fora, després hi ha plàstics a dintre, hi ha paper a dintre, hi ha una sèrie de coses, una sèrie d'embolcalls del que tu has comprat, que jo em quedo parat. A veure, si jo vaig a la tenda i compro allò, l'embolcall que hi ha és un 10% del que si te'l porten a casa, eh?
Sí,
vull dir
sí,
que fem-ho mirar i comencem a replantejar aquestes coses, eh?
S'ha notat.
Perquè, esclar, sí, pot ser més barat, però... I l'embolcall que porta tot això?
Acaba sent més car, eh? Després, clar.
Jo penso que jo compro, vaig a comprar, ho porto a casa i amb un 10%, un 15% de l'embolcall de si t'ho porten, he passat, eh? Però, bueno, clar, ara està de moda, això.
Montse.
Bueno, jo, la veritat és que el que sí que fa molt temps, quan jo compro fruita o alguna cosa, no, evidentment no agafo les bosses de plàstic, encara que ara diuen que són reciclables, però sí que quan compro la carn, com que va amb aquelles bandejas de plàstic, doncs pues això encara no m'ho venen suelto. No vaig al mercat a comprar-m'ho amb...
A la carnisseria.
A la carnisseria, no vaig a la carnisseria. I indefectiblement, pues, genero molta plàstic i a mi em preocupa, sincerament. Em sento malament. I també hi ha una realitat, eh? La realitat és que cada vegada són més persones al món, no? Hem passat de 6 milions de Catalunya, ara ja són 8 milions. És evident que anem creixent amb la generació de residus, però hem de treballar per reduir-lo al màxim, reutilitzar i reciclar, que són les tres R's que hem de fer servir amb tot. I jo he escoltat a la companya el que deia, i sí, val la pena poder que anéssim amb bosses i anar a comprar més al detall, no? Per no generar tant residu. I a més és que són problemes, el que deia, o es cremen, llavors això també contamina, o si no ho exportem. I l'Enric comentava que ell és gran i recordava omplir la bossa d'escombraries. Jo també, a mi em tocava omplir en paper de diari la bossa d'escombraries que venia el porter a recollir-la. I tot s'aprofitava, i quan tornaves al teu envàs de vidre allà a la granja catalana, tornaven uns diners per aquell envàs. I ara no, ara tu només pagues, col·labores, dones, però jo no veig retorns. Retorns per la gent que compleix amb les coses. No hi ha un estímul, tampoc, amb aquest aspecte. No sé si us heu parat a pensar
ara,
en això.
Tu has comentat una cosa, Montse, que potser seria un bon moment per potenciar els mercats. Els mercats. Abans comentava l'Ester, pots comprar-te uns cigrons a granel en comptes d'agafar un pot. Per exemple, la carn que tu deies la pots comprar a la carnisseria en comptes de comprar-la empaquetada. És un canvi d'hàbits, que és el que apuntava també l'Enric.
Sí, hem de poder fer-ho. Volen de fer-ho.
El que passa que jo també entenc que això suposa
temps.
Pensar-hi més, temps, i potser, no sé si més i més o no, perquè jo aposto clarament pel comerç de proximitat, i això ja t'obliga, vulguis o no, a anar a pues, això, al mercat, a la peixateria que tens al barri, i pots, i et permet, aquests llocs et permeten anar amb la teva peixeta o amb el teu tàper. T'ho pesen i llavors t'ho posen a dintre el tàper de vidre o el que tinguis, no? Mm. Però clar, això suposa tenir una infraestructura diferent familiar, sobretot per famílies pues, que són uns quants membres, no? Una persona sola entenc que és molt més fàcil de gestionar.
Sí, sí.
Bueno, tecnològicament també s'estan buscant ara plàstics que siguin reutilitzables. Això sí, també és una altra de la teoria de l'economia circular, no? A veure, tampoc no hem de demonitzar el plàstic, perquè el plàstic va bé per algunes coses, però ara es pot anar a aprofitar i crec que s'ha de reutilitzar el plàstic i tornar-lo a fer servir.
Moltes bosses de plàstic que entren a casa meva es tornen a fer servir. Sabeu per què? Per treure escombraries.
Clar.
Sí, clar. No les llencem, la bossa de plàstic. Bossa de plàstic la llencem plena d'alguna cosa que hàgim de llençar. M'entens? Escombraries, clar. Orgànic, rebuig, envasos...
Jo haig de dir que no tinc bosses de plàstic ja. Això sí que és una cosa que he aconseguit. Les bosses
típiques
de quan vas al supermercat a comprar i que... No, ara em diries, em dones una bossa de plàstic? Doncs pues no, en tinc alguna de paper, que és amb el que reciclo el paper, i de plàstic amb les dues nanses aquestes, les nanses aquestes típiques, no en tinc ni una ja, des de fa temps.
Molt bé.
Ni les de... per tirar les escombraries, no? Res. Però bueno, insisteixo, no és fàcil.
No. Una notícia bona en aquesta informació que avui estem comentant és que la Unió Europea està treballant en perquè tot això també va a base de normatives, no? I estan treballant en bona per prohibir l'exportació de les restes plàstiques dels plàstics països de les regions del sud, les regions més pobres. O sigui que o fem els deures, sí o sí, perquè si no, sí, ja no els podrem enviar a l'altra punta del món per no veure'ls, els haurem de fer desaparèixer d'alguna manera. O sigui que...
Sí, sí, i a més, els plàstics es transformen, els poden trinxar i reciclar, però acaben aquests microplàstics que ara parlen tant, que acaben en els oceans, no?, en el mar.
Sí, sí, sí.
Que van danyant els peixos que després ens mengem nosaltres, és que tot torna, saps? És que és com... I, miri, però, no. El plàstic, sí, que deia la companya, bueno, tampoc és tan dolent, per alguna cosa serveix. No. No sé què
dir-te. No, tens raó, Esther. A veure, a vegades han fet coses de plàstic. El plàstic és un problema perquè costa molt de destruir i s'hauria de mirar de trobar un sistema de que es pogués degradar. Però sí que tenim moltes partícules de nanoplàstics que estan arribant, doncs, a la cadena tròfica, no?, a l'alimentació, i ens està afectant. Jo, per exemple, una de les coses que jo també sempre dic és que les burilles de tabac són microplàstics i no es desintegren. I la gent, en l'acte de tirar, quan acaba de fumar, tirar una burilla al terra, encara és molt habitual veure-ho. I aquestes acaben a les clavegueres, als rius i al mar. I també ens els tornem a menjar amb els peixos. Vull dir que això se'n tiren bilions i bilions de burilles, que van al mar. Això tan tonto, és un plàstic d'un sol ús, i també s'hauria de prohibir fer servir aquests filtres. Mm-hmm.
Deixeu-me que canviem de tema.
Vinga.
I ens n'anem a la llengua. I parlarem de la nostra, de la llengua catalana i del tracte que se li pot donar. Teniu l'exemple d'aquesta manifestació que hi ha hagut a Palma, una manifestació, diuen els d'allà, històrica, per reivindicar la llengua catalana, per fer front a aquestes polítiques arran dels acords de govern que hi ha hagut tant a les Balears com al País Valencià com a l'Aragó, d'intentar, doncs, minimitzar o erradicar el català retirant subvencions, retirant subscripcions, retirant exemplars de, fins i tot de biblioteques municipals. Això és una manera de tractar la llengua, que segurament no hi estaríem d'acord. I després hi ha un altre que és un exemple segurament per a molts, com és el cas d'un madrileny que per la seva professió es trasllada a treballar a Girona, i estic parlant de l'entrenador del Girona, que decideix, hi ha un refrany en castellà que diu «allá donde fueras, haz lo que vieras», que explica molt clarament que, bueno, per la seva educació, pel que li van ensenyar als seus pares, ell, quan va venir a Girona, va entendre que s'havia d'adaptar i havia d'aprendre el català i formar part d'aquella societat. I se li veu que fa un esforç quan el senyor s'expressa a través dels mitjans de comunicació. Què n'heu de dir d'aquests diferents tractes que, bueno, també estan fets a diferent nivell, no? Però, bueno, són maneres d'anar per la vida.
I tant. Hi ha gent que maltracta la llengua, no? El cas d'aquests governs del PP i Vox, i que no poden entendre ni acceptar que hi hagi coses diferents, cultures diferents, ens han d'homogenitzar tots i no valora el que és la cultura. I, en canvi, hi ha gent que sap respectar, com és aquest cas d'aquest entrenador. A mi m'ha fet molta il·lusió. A veure, em satisfà molt que aquest senyor, tot aquest esforç que fa, i l'aplaudeixo. I com ell, molta gent que ho fa. I ens dona alegria, i crea empatia, i això fa llaços, i fa comunitat. La gent està feliç quan una persona es veu que s'esforça en parlar la teva llengua i no se'ls ha de criticar ni dir, ai, que s'ha equivocat aquí, al contrari, perquè això també hem de cuidar. Els que fan aquest esforç, ajudar-los a que segueixin aprenent i no renyar-los, que a vegades hi ha gent també és una mica dura en aquest aspecte.
Que va amb el Pompeu Fabra a la mà, no?
Sí, sí. Sí, hem d'agrair que facin aquest esforç. És maco, quan la gent es vol comunicar amb l'altre, veus que té interès en prendre l'altre, home, això crea vincles.
Esther.
Bueno, per mi és fàcil, la comparació és un senyor com hi ha més,
sí.
d'un nivell exquisit, o sigui, és això, és el que has dit, no? Donde puedes hacer lo que quieres, i és integrar-te a una cultura, que bé, com, ho posem com una cosa especial i diferent, però hauria de ser lo normal, i l'altra és jugar amb l'extrema dreta i el feixisme, simplement. O sigui, jo tinc por, i quan dic por real, de veure què passarà el diumenge aquí a Catalunya. A veure què passarà, i em refereixo no només al feixisme espanyol, sinó al català. Que volen trinxar qualsevol cultura i qualsevol llengua que no sigui la seva, sigui la que sigui. I aquí en tenim un bon exemple, no?, amb l'Aliança Catalana. I el que està passant amb el PP i Vox, bueno, a mi el que em sorprèn de tot és que hi ha gent que es permet el luxe de filtrejar amb l'extrema dreta i amb el feixisme, com és el PSC o el PSOE. Durant l'època del 155, tots recordem com van jugar a ser amics el PSOE amb l'extrema dreta, tots tenim la imatge del senyor Iceta rient, aguantant una pancarta, amb els senyors de Vox i amb els senyors del PP i de Ciutadans.
Deixem que acabi l'Enric.
No podem permetre tot aquest luxe.
Deixem l'Enric que acabi, que estem a l'últim minut.
Vale.
Mig minut, Enric.
Jo us diré que vosaltres estem parlant d'una societat idíl·lica, que jo treballo a les obres i treballo amb gent que ha sigut immigrant, però ells ja han nascut aquí i segueixen parlant el castellà. Em costa molt dirigir-me en català a les hores de feina a mi.
Potser no s'han donat les eines necessàries, no?
Digueu el que vulgueu, però vull dir, els seus fills han sigut escolaritzats en català, han anat a l'escola de Catalunya i segueixen parlant el castellà als seus
fills.
Doncs
continuarem parlant de la llengua un altre dia. Enric, Montse, Esther, que vagi molt bé la tarda. Gràcies.
Una abraçada.
Adéu-siau.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Veig una fina traça de pinzell al sostre, ja no canvia, ja no espera. En un llit blanc em vas munyint les hores, tot es torça, era fresca i m'embogia el teu cor suïcida, trets de nits i rimes que m'has fet caça. Jo sabia que per mi menties, no lamentis dies que l'hauries podria. M'encadeno a la llum del teu somriure, tendra melodia, acompanya'm fins al final. Tinc la trista llista del que et devia, merda de rutina que em paga el que és important. Mai tindré prou temps per acomiadar-me de l'utopia que junts cosíem i el ridícul que burlàvem. Però si busques bé la guitarra, em podreu veure cantar. Serà un vespre al tren quan torni sola, que t'anima, que t'estima. Dures la cara al vent i llesta la motxilla per trobar-me, per sentir-me. amb batalles que no vas voler arriscar. Acarícia'm, bèstia que m'inclina, trenco les espines que no em sabrem passar. Sóc un pa de la teva abraçada.